Bé, doncs anem a començar el nostre espai, com dèiem, un espai especial. Sabeu que el diumenge, ja us ho hem anat recordant, el diumenge, que és el dia 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. A motiu d'aquesta celebració hem volgut presentar-vos avui un espai especial en el que diverses persones, tècnics o professionals de diferents àmbits ens aportaran dades concretes que deixen palès, un cop més, l'existència avui encara de la desigualtat entre homes i dones, tot i les polítiques d'igualtat que es puguin portar a terme. Ho hem anomenat els temps de les dones i bàsicament és com està distribuït el temps de les dones a nivell doncs, d'estudis, de feina, de família, de lleure, com s'organitzen en definitiva la seva vida, enfrontant-se encara, com dèiem, aquesta desigualtat que tot i que potser s'ha anat reduint, és cert que encara estem lluny d'assolir el que seria desitjable, lògic i coherent. Bé, doncs, dit això, parlarem de diferents aspectes i qui avui ens acompanya aquí a la taula, als estudis de Premià del Ràdio, és la Núria Riera. Ella és tècnica de Serveis Socials i Igualtat. Núria, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. També tenim a la Carme Cristóbal, tècnica de Joventut. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Què tal? Ens acompanya també la Xus Ezquerra. Ella és responsable de la seu de Catalunya de la Fundació Ana Vella. Bon dia, Xus. Benvinguda.
Bon dia. Gràcies.
Gràcies per ser aquí. I també agraïm la companyia de la Magda Julià, que ella és la regidora de Serveis Socials i Igualtat. Magda, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs posarem sobre la taula dades. Dades, o sigui, xifres, que ens donaran constància de com està el tema en aquest sentit, el que dèiem, no? De la desigualtat de la dona, del que encara la dona doncs, no ho té fàcil en molts aspectes. I començarem, si us sembla, parlant amb la Carme Cristóbal, dèiem que és tècnic de joventut, per tant, la Carme suposo que les dades que ens aportarà és de gent jove.
De gent jove, sí.
I una mica com està doncs, en aquesta qüestió, les dades que tu tinguis ens serviran també doncs, per valorar una mica el tema, si et sembla, doncs.
Molt bé, doncs tenim les dades que l'Observatori Català de Joventut ha extret de dos estudis que va fer el 2011, i dades significatives tenim que, per exemple, els joves entre 25 i 29 anys, les dones, només un 2% viuen soles i el 79% són els homes que viuen sols. Això aquí tindríem... Sí.
Curiós.
Sí, curiós. Uh-huh. I un 12%...
És una diferència abismal.
Abismal, sí. Uh-huh. I d'aquest tant percent, el 12% són homes emancipats en parella i el 53% són dones emancipades en parella. Això lligaria també amb les estadístiques que hi ha d'estudis, perquè les dones allarguen el seu itinerari professional molt més. Hi ha una dada del 2007 que el 2007 el 53% de dones eren llicenciades i ara estem amb un 66%, que això és un canvi significatiu respecte als altres anys. Això també fa que l'itinerari dins de la llar i que no hi hagi una emancipació potser lliga amb la estadística d'abans d'habitatge.
Uh-huh. Per tant, podríem dir que les dones estudien
més temps
i això podria ser un dels motius, una de les raons per les quals s'emancipen molt més tard, que veiem que els homes en aquest cas.
Un dels. Uh-huh. I que aquest tant percent de dones que estudien més temps també ho fan amb nivells d'estudis superiors que els homes, que hi ha més dones llicenciades o amb grau que homes en aquest moment.
Jo sempre he sentit que a les universitats hi ha moltes més noies que nois. Clar, a veure, això és significatiu, és important, però clar, com es tradueix això després? Aquesta seria, suposo jo, la pregunta que ens faríem els que estem aquí. No?
Sí, perquè la traducció a vegades no es correspon a... Bueno, de vegades no es correspon.
Exacte. Ens faltaria veure el tant percent d'aquestes dones que tenen una categoria laboral corresponent a la seva llicenciatura o quins càrrecs ocupen aquestes dones llicenciades en comparació amb el tant percent d'homes llicenciats, també. Uh-huh. Aquesta ens faltaria saber. Uh-huh. I què més? Del temps que dediquen a les tasques domèstiques, hi ha la progressió de les hores que es dediquen a la setmana, hi ha un canvi així significatiu dels infants adolescents de 10 a 14 anys, els nois dediquen una hora a la setmana i les noies 50 minuts. Això canvia als 15 i als 19, que les dones, les noies fan una hora i mitja i els nois 45 minuts. I això és un canvi així que es veu potser les generacions de més petitonets, doncs que hi ha un canvi amb les tasques domèstiques dins del domicili familiar.
Per tant, podem deduir una mica d'aquestes dades que les noies ja des de jovenetes, adolescents, dediquen més temps que els nois adolescents i jovenets a les tasques domèstiques. Que... Això de moment és així, és una realitat, perquè això són xifres. Per tant...
Però que sembla
que els més petits de 10 a 14, els nois ara estan dedicant més temps que les noies.
Molt bé. O sigui que estem un petit canvi.
Exacte. Per una generació anterior hi ha un canvi.
Això és positiu.
Sí.
Mirem intentem ser positius, positives.
Sí, sí. Sí.
Perquè, clar,
sí, sí. Sí, sí.
Penso que els petits canvis, no, allò que diem, que van sumant, si això les estadístiques ens diuen que els nens jovenets, més que jovenets, que
sí, són
encara preadolescents, ja comencen, doncs, a dedicar cert temps, o més temps en aquest cas que les nenes, a les tasques domèstiques, bé, agafem això. Pensem que això pot anar en creixent, no? I una mica, doncs, que és el que diem sempre, no? Anar buscant aquesta igualtat. És a dir, tampoc es tracta que es matxaquin els homes en les tasques domèstiques, però sí que quedi, doncs, igual, que ho facin
iguals, iguals,
en els mateixos percentatges.
Sobretot que es vegi com natural.
Sí.
Perquè que moltes vegades els homes diuen, no, és que jo ja ajudo a la meva dona, no és qüestió d'ajudar, és qüestió de compartir.
Encara hi ha aquesta paraula, encara es porta molt això de dir ajuda a casa, a veure, casa és de tots, que aquí no hi ha,
sí, sí.
No? En tot cas. Però que són coses que mica en mica, que tot i que diem, no? que sí, que s'hi està treballant i que es fan campanyes i que hi ha polítiques d'igualtat, però encara, encara queda.
Bé, el que pretenem avui, de fet, és donar visibilitat encara a la desigualtat que existeix. Això que és,
Amb optimisme, però
de fet és la nostra intenció, sí, exacte, amb optimisme, però per això puguem
constatar, no?
Exacte,
una mica,
encara hi són.
I el que canten és el que dèiem, les xifres, la Carme ens ha donat unes xifres de, doncs, la gent jove, adolescents i preadolescents, no sé si hi ha alguna altra cosa més en aquest sentit, Carme.
N'hi ha una de com, quin temps d'oci fan servir els nois i les noies i amb què el gasten. Els nois fan més ús d'aquest temps d'oci durant la setmana i el temps el dediquen a diferents coses. Les noies ho dediquen a coses més socials, com amb les amigues, anar al cinema, i els nois, el 100%, doncs, diuen que pues, més connectar-se a internet, jugar a la Play, quedar amb els amics també, però els tant percent es mouen aquí. On hi ha un ús igualitari és en l'ús de les noves tecnologies, que està igual, un 60% les dues, els nois i les noies. Però que sí que hi ha un gast setmanal d'hores, una despesa d'hores, que es dediquen més als nois als temes d'oci que a les noies. També potser per als itineraris aquests acadèmics, que si estudies més hores doncs tampoc estàs a casa i...
Perquè jo també he sentit a dir que les noies estudien molt més que els nois, no? No, o sigui que van a classe, això sí, que van més universitàries, però que a l'hora d'estudiar, és a dir, dediquen més temps a l'estudi. Jo això no sé si està comprovat o tenim dades al respecte.
Tenim dades, però... de tipologies d'estudis, però en general hem de posar a sumar, però...
Bé, en tot cas això ens servirà, com deia, de veure una mica també com estan les coses i a veure com es pugui preveure que puguin evolucionar, que esperem, com dèiem, ser positius. Seguim amb més... No
sí, un parell de propostes que fem per la setmana vinent aquí a Premià de Dalt és que el dimecres que ve hi ha una xerrada per pares i mares de primària i secundària sobre la coeducació aquí a la biblioteca, a les de 3 a 5 de la tarda, que és... Convidem a tothom que vulgui participar, que
és un acte obert,
pares i mares.
Això és important.
I que properament a l'institut, amb els alumnes de quart d'ESO, a través d'una petició de l'institut, farem uns tallers de prevenció i sensibilització sobre l'amor romàntic. I a partir de l'amor romàntic doncs desgranarem com els joves veuen les qüestions de gènere.
Ah, molt bé. Això és interessant. Això també és el que dèiem, no? Que sempre s'ha de tractar des de les noves generacions, no? Que canvien una mica els patrons de comportament, que malauradament, i alguna vegada això em sembla que amb la Carme ho hem comentat, que veiem patrons que s'estan reproduint, és a dir, que no han canviat i que no afavoreixen en absolut l'erradicació de la violència de gènere, sinó tot el contrari. I això, jo no sé, a nivell d'institut, a nivell, si encara això és un tema important, si encara continuem veient aquests patrons, és a dir, ho hem comentat moltes vegades, que doncs, comença a sortir una parella i el noi doncs, vol saber on està ella, amb qui va, què fa, el mòbil no para de sonar, segons quina roba ja no va bé, en fi,
exacte.
Aquestes coses, jo em sembla, no ho sé, clar, penso, ho voldria pensar, vaja, que cada vegada sonen menys, però em penso que encara no ho hem
bueno,
superat.
I han canviat les tipologies de control, no? Perquè les noves tecnologies obren portes a la comunicació, però també obren portes al control, i els joves són els que fan més ús de les noves tecnologies. El Facebook, el Twitter i els WhatsApps són eines que es poden utilitzar per comunicar-te o per fiscalitzar la parella. Llavors depèn de l'ús i del coneixement que es tingui de fer servir les noves tecnologies.
Ja. Però en tot cas, això encara no ho tenim superat, per dir-ho així,
Sobretot un punt que és molt important dels mitjans de comunicació audiovisual, la televisió en concret, encara aquí fa falta posar molta mà, no? Amb els programes que donen, fan molt mal a la gent jove, no? perquè es valoritza encara molt a l'home, que quanto més duro, més parlant, puteja la dona, aquest és el machito, i el que és molt bo i és comprensiu, bueno, aquest és el meu amic, però com parella no. I potencia molt també tot el que és l'amor romàntic, un estereotip d'home que no és el més adequat per compartir una vida en igualtat, en sèries de televisió, en programes de televisió que tracten també a les dones com un objecte i ahí se presenten un damunt de dones perquè un home les esculli i les humilla moltíssim. En l'època que estem ara, això tenia que estar prohibit. No podem donar aquesta imatge a la gent jove i veure que la sortida de molta gent jove és la sortida fàcil de la fama fàcil i de totes aquestes coses, no? I jo penso que els mitjans de comunicació aquí tenen una tasca molt important a fer, perquè tot el que arriba als ulls arriba molt ràpid, no? Uh-huh. I la gent jove està molt enganxada en tot això. Jo faig charles a l'institut i veig el gran poder que tenen els mitjans amb el pensament de la gent jove.
Uh-huh. Evidentment que influeix moltíssim. Clar, són uns patrons que no interessen gens.
Exacte.
Traslladar-los.
I tractar a la dona com un objecte també, no? Encara.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bé, tenim la Núria. Ara hem parlat de gent jove, més o menys. Així molt de pressa, però més o menys hem donat una visió una mica a través de les dades que ens passava la Carme. La Núria té dades, però ja pensem ara més potser al món més adult de les dones. Uh-huh. També veiem una mica com està el tema a través de les xifres.
Jo us volia parlar una miqueta del que en diuen el temps de les dones. I m'he basat en un estudi de la Maria Àngeles Duran, que és una sociòloga, també feminista, i que ella parla del que se'n diu els pressupostos del temps per visualitzar aquest ús desigual del temps de l'home i de la dona. Llavors, la primera dada és les hores de dedicació setmanals a les tasques de la llar. Els homes, un 7,95 hores a la setmana, les dones, un 21,34. O sigui, això ja és una dada
significativa. Però
no?
Molt.
I que una miqueta més continua dient quin pes té a la divisió de gènere, no? Dels rols de casa, no? I de les tasques de cura, tenir cura dels altres, no? I tot això encara continua el pes a sobre de les dones, no? Per exemple, o sigui, una miqueta les dones, no? Pel que fa a la cura dels infants, s'ha calculat, no? I amb hores anuals, 14.500 hores. Si això ho tradueixen en llocs de treball, equivaldria a 8,7 llocs de treball. Per exemple, amb la cura de gent gran, no? Que també és un altre dels àmbits que recau a la dona. 4.295 hores anuals, que es traduirien 2,5 llocs de treball. O cura de persones malaltes, 4.780 hores, que recaurien 2,7 llocs de treball, no? En general, això representa, treballs fets per les dones, vull dir, i que
encara recau molt. Totalment. Bàsicament,
el 82% recau en les dones,
és molt.
Més o menys, en proporció. Uh-huh. Vull dir, no vol dir que també hi hagi dones, ai, homes, perdó, que facin, no, aquestes
però no,
tasques de cura, però amb un 82% les dones encara, i això és importantíssim. Clar, aleshores, què passa? Jo també volia analitzar una miqueta el nou nucli que apareix, que és la monomarentalitat, no? I que li vull dir monomarentalitat perquè també sovint és el que passa, hi ha moltes causes, no? Des d'una ambiduetat, una persona que és vídua i es queda la dona sola amb els fills, separació, o realment perquè és una dona que ha decidit tirar endavant ella sola, no? En aquests casos hi ha una doble jornada, que se'n diu, no? I ho expliquen molt bé, és la dona ha de sortir al món laboral, evidentment, vull dir, ha de tirar endavant, ella sola, però a part la dona assumeix tota la càrrega igualment del pes de la casa. Tot això com repercuteix a la salut? Clar, aquí és on una miqueta juguem que tot això és el pes, no? Més gros de... És com aquest, en diuen això, no? La doble jornada, no? Laboral. Mm-hmm,
mm-hmm. La càrrega de treball,
una
càrrega total.
Tot
sí.
Extra que
clar,
té la
dona.
Com
el motor de la família, mm-hmm. Clar, és que aquí tot...
Llavors sí que hi ha polítiques de suport social, però també qui fa molt aquest suport és la família extensa. Una miqueta el que es veu és que això ha anat des de l'any 80 cap aquí, ha anat en augment. I, bueno, i no hi ha dades del 2012, les darreres dades que hi ha són més o menys del 2001. I les llars monomarentals a Catalunya signifiquen, em sembla que, si no m'equivoco, al voltant... Diu, les llars aquí encara en diu monoparental, representen el 7% de les llars catalanes, segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill, on resideix el 6,5% de la població. I estan formats per un únic progenitor, no? Amb un altre estudi de l'IDESCAT, que són dades potser més cap aquí, ja posa un 10,7% de les llars catalanes. Vull dir que va en augment.
Això va en augment, està clar. Llavors, com, de quina manera això perjudica el que dèiem, no? El tema de la igualtat, el tema de que la dona doncs, pugui desenvolupar-se normalment com qualsevol això, ésser humà.
Ja i sobretot repercuteix molt en la salut de la dona. O sigui, no hi ha encara masses estudis, però sí que és cert que comença a fer-se palès això, val? Que bueno, està perjudicant molt si mires les estadístiques de la salut de les dones amb una edat de la vellesa. Les estadístiques pugen molt en comparació amb els homes. Val? I és una sobrecàrrega afegida d'aquestes dones.
Clar. Hi ha una cosa també que la Carme abans quan estava parlant de les activitats. Parlaves de la coeducació, pares i mares, és a dir, l'educació dels fills encara, suposem, ara no parlem de famílies monomarentals, parlem en general, continua recaient l'educació dels fills amb les mares encara, és a dir, possiblement perquè ja estan més temps, però encara és així, és això? Vosaltres que teniu potser més dades al respecte, és a dir, l'educació dels fills recau encara amb les mares?
Jo crec que principalment sí, jo crec que principalment sí. Encara hi ha molt aquest model patriarcal de gènere, de rol de l'home fora de casa, la dona a casa, i al revés, o sigui, encara que la dona surti a treballar, clar, és que les dades són aquestes, vull dir, majoritàriament la cura, amb un 80%, l'assumeix la dona. Educar, tot el tema manteniment de la llar, tasques de fer el menjar, de... tot,
anar a comprar... Tot.
Amb un 80% recau encara la dona.
De demanar hora al metge...
Sí, l'home col·labora, però de moment les estadístiques diuen més o menys en un 20%.
Si són més les dones també qui demanen dies personals o hores extres a la feina doncs per poder acompanyar els fills al metge, per poder portar-los, per poder-se quedar a casa perquè el fill està malalt... O sigui, són poques vegades que els homes demanen... Encara per quedar-se, no?
No hi ha encara aquest, diguem, costum o aquest hàbit, que seria lògic, repartir-ho, és a dir, de la mateixa manera que ara penso, no sé si tenim estadístiques al respecte, el tema de permís de paternitat. Abans ni se'n parlava d'això. Jo no sé si em fan ús, quin percentatge d'homes em fan ús.
És un percentatge molt baix. L'altre dia vaig llegir, no recordo exactament el número, però vaig pensar, ostres, és molt baix el percentatge, no? Perquè dius, a veure... no sé, ni que fos un mes o dos allò de dir, doncs vaig a gaudir del meu fill o de la meva filla, no? I no, el percentatge era molt baix.
Encara és molt baix.
Sí, encara és molt baix.
Perquè això són coses que d'alguna manera sí que fan, no? Que es vagi igualant el paper de la dona i de l'home, que la dona doncs pugui estar, és el que dèiem, no? Que es pugui desenvolupar amb tranquil·litat i que pugui fer doncs la seva tasca, la seva feina sense estrès i sense estar sempre amb... no? Amb aquesta sensació de que ha de donar molt més, que ha de fer un sobreesforç per tirar endavant, tot i que jo sempre defenso, i és cert, que les dones tenen més capacitat, afortunadament, suposo, no? Perquè això també ens permet.
Però perquè no ens ha quedat cap més remei?
Potser de supervivència. No sé si és una cosa genètica o és perquè ens hem hagut d'adaptar al medi, no? Que diuen, però sí que és cert. Que
clar, però a vegades paguem un preu molt alt, no? Per això, perquè diu, sí, les dones tenim molta capacitat, I això també va bé, diu, doncs, bueno, ara com volem tindre una emancipació, sobretot a nivell econòmic, doncs molt bé, treballem fora de casa, treballem amb la llar, portem l'economia de la llar, posem els fills, tot, i llavors diu, oh, tenim molta capacitat, però també acabem, com diu Núria, que a vegades doncs, no tenim més remei que passar per l'hospital, ja, perquè te surten infermetats de tot.
Clar, perquè tot ja surt al final. No?
Exacte, entonces, tot això, els rols aquests, també com deia la Núria, venen d'un sistema molt patriarcal que porta segles, llavors trencar amb aquests rols és molt complicat, no? És una labor de coeducació, tant a nivell de col·legis, a nivell d'institucions, a nivell de mitjans de comunicació, és una xasca molt, molt, molt gran per treballar i trencar amb tot el que és el sistema patriarcal, perquè encara n'hi ha moltíssims homes que no, que es resisteixen a nivell polític. No hi ha parietat tampoc política en dones. I sembla que les que ja li s'han fet un favor, sabes? Bueno, estan aquí, mira, posarem unes quantes dones perquè quedi bé el partit. Llavors penso que les dones tenim molt a dir, molt a fer també, i encara n'hi ha molta resistència que les dones apareixem en determinats mitjans públics i polítics, no? I això és clar, tot això, si no lluitem per aconseguir tot això, sempre estarem avançant, però no amb la rapidesa que deveríem d'avançar, no? I esperem que ara, pues, amb tots aquests canvis, la crisi i tot, que ens afecta tant a les dones també, bueno, a veure com plantegem tot això, no? Però trencar uns rols tan prehistòrics és molt complicat.
Costa, no és fàcil. Molt arrelat.
I també les mares també som les que eduquem els fills. Ara ho deien, jo penso que és un tant per cent altíssim, no? Les que encara se responsabilitzen de l'educació dels seus fills, però aquestes mares també s'ha de treballar en temes de com educar els fills en igualtat també.
Clar.
Home, perquè són les pròpies dones les que transmeteixen això també.
Clar. Això ho podem considerar com un avantatge, en el sentit de que si realment està a les nostres mans educar els fills, els podem educar amb la igualtat.
Exactament.
Mirem així, no? En positiu.
Exactament.
No? Això pot ser.
Sí, però o sigui, està molt bé l'educació en igualtat, però si ja des de casa nostra ja no n'hi ha d'igualtat, el que mamen els nanos és l'experiència, no el que tu els hi puguis dir. O sigui, tu pots dir, però l'experiència és el que val i és el que s'impregna a la nostra pell, no? I aleshores és això, que moltes vegades, doncs sí, tenim discursos, però a l'hora de la veritat, clar, els nostres actes no es corresponen.
I això és un treball, eh?
I això és un treball.
Aquí estem,
clar, de tothom, de les escoles, de tot.
Per això calen...
I de la mateixa dona, de totes nosaltres.
Un treball personal i individual de cada una de nosaltres, sí.
Clar. Nosaltres mateixes hem d'estar convençudes de tot el que s'ha de fer, de com ho hem de fer. Però clar, una mica és el que dèiem, no? Tu als nanos els dius una cosa, després clar, si veuen que els patrons a casa no es compleixen, diuen, home,
clar.
Es queda una mica descol·locat, no?
Clar.
Això no ho acabo de veure. Pues això requerirà, com sempre diem, una mica més de temps encara, encara.
Pues sí,
temps i esforç.
Encara. I després hi ha un altre tema, que aquí, a veure, aquí estem parlant una mica del tema de desigualtat, estem parlant doncs això, tot evidentment que està lligat, tot una cosa segurament porta a l'altra, que és el tema de la violència. No n'hem parlat, però vaja, i quan parlem de violència evidentment ens estem referint a violència psicològica, violència verbal, fins i tot física, de tot tipus. Clar, mentre hi hagi aquesta relació d'inferioritat, que la dona doncs no és igual que l'home, doncs molts homes es pensa que tenen el dret doncs, això de...
Bueno, és el màxim exponent, no? La violència de gènere, de la desigualtat. Penso que és ja el que ens sobrepassa en aquest tema, no? Però clar, que encara n'hi ha molta.
I que ha estat molts anys legitimada.
Exacte.
Això és una miqueta el que dèiem, no? Les arrels venen de molt temps enrere i doncs això estava acceptat i no, fins que no varen començar a canviar a nivell Codi Penal, és ben bé que fins l'any 2008 no hi ha la llei d'erradicació de la violència masclista, que és una llei marc catalana i que engloba moltes coses. I ara pot haver-hi canvis amb el nou Codi Penal. Ella, la Xus, avui ens ho explicava, que podem anar enrere.
Exacte.
O sigui, enrere, perquè... canvis en negatiu.
Sí,
clar, això negatiu... una miqueta avui ens ha posat els pèls de punta, de dir, tot el que hem aconseguit depèn de com...
Ara estem lluitant perquè volen canviar el codi civil i bueno, volen treure inclús el terme de gènere, bueno, tot el tema de tot que és les ajuts, la custòdia compartida, tot el tema judicial, li van donar un tractament totalment vexatori per la dona, no? Llavors, bueno, clar, els sistemes polítics tenen molta incidència en tot això, no? I bueno... aquí estem, no? Les polítiques per dones han donat un canvi en més d'un any i pico o dos, brutal. Tornem cap a baix un altre cop.
Cap, o sigui, anem enrere.
O sigui, el poder totavia patriarcal torna a pujar comencen a sortir que volen canviar el codi, que volen canviar tal, que el terme de gènere, i totes aquestes coses fan molt mal. i on estan havent moltíssimes retallades és tot el que el tema de dones, no? Estan tancant cases d'acollida, a nivell de serveis socials els estrangulen moltíssim amb recursos, la majoria. En Castelldefels eren, no sé si eren 15 persones així, i s'han quedat dos, el jefe i la secretària, i ningú més. O sigui, horrorós, no? El tema d'ajuts a les dones, bueno, estem pegant un baixón bastant gran, no?
Clar, perquè aquí hi ha una qüestió, evidentment, ara estem parlant ja concretament de la violència de gènere, és a dir, que es pugui donar aquesta situació, doncs evidentment la dona lògicament està en una situació d'inferioritat i necessita doncs, recolzament, necessita ajut, perquè hi ha diversos passos que ha de seguir. Primerament, que ho reconegui, que hi acosta, i clar, evidentment, reconèixer una cosa així no és fàcil. Potser has entrat també en una dinàmica amb moltes dones que realment no saben que el que els està passant és violència, senzillament, no? És com un costum, no se n'adonen, és una espiral en la qual vas entrant i al final no te n'assabentes, però clar, arriba un moment que si la cosa es va complicant i arribem a conseqüències greus, suposo que evidentment obre els ulls, i aquí quan se n'adona i decideix demanar ajuda, o de... aquí és on entreu una mica vosaltres. No?
A veure, sí, ara t'explicaré una miqueta també el que fem nosaltres, però respecte al tema de la dona, a vegades la majoria de dones que pateixen violència masclista, t'ho dic perquè jo tinc moltíssimes dones, es senten molt jutjades per tothom, no? Es jutgen molt. Bueno, pues a mi si el meu marit em dona una ofetada és que vamos, em veu el pèl mai més a la meva vida. Encara se parla molt de violència masclista, però n'hi ha molt desconeixement de lo que és la violència masclista. Llavors, un maltractador, t'ho explicaré així curtet, però és bo que la gent ho sàpiga. Quan un home arriba a la mà, a posar la mà a sobre d'una dona, aquesta dona ja porta tot un procés de deterioro psicològic per part d'ell. N'hi ha tota una sèrie de senyals d'alarma, que jo quan faig tallers a l'institut també parlo molt amb ells, que estiguin molt atents a les senyals d'alarma. Per exemple, et posaré un parell de casos molt simples, no? Però quan un home comença a la seva dona i li diu, a carinyo, això s'ho diu no una vegada pot ser bonic, quan repeteix, però mira, per què ens en tenim que anar amb els amics, amb els teus pares a dinar el diumenge, si estem tan a gustit tots dos aquí al sofà, si tu i jo no necessitem res més, si ens estimem tant, estem tan feliços els dos, va pel carrer i li diu, oi, mira aquesta dona el que sembla, com va vestida, que tal. Clar, l'altre diu, ui, no, doncs jo així ja no em poso més perquè no li agrada. I comença amb petites coses. Després comença a desvaloritzar-la. És que tu no saps fer això, és que això ho has fet malament. No et preocupis. O al revés, carinyo, jo t'ho faré jo. No, jo t'ajudo i ja t'ho faré. No, aquí ja aniré jo. No, això és tu no ho facis. I això és tan sutil i tan a poquet, que clar, quan la dona, ell, s'ha aparcat que està totalment minada, llavors va augmentant els episodis d'agressió. Comença per un empujón, per una patada, per una bufetada, ta-ta-ta, després passa per a l'altre període, que és el cercle, un cercle que ho repeteixen el 99,9% dels homes. A vegades diu, què passa, que van a la universitat a estudiar un màster en violència de gènere perquè ho repeteixen tots, vamos, com el libro sagrado, no? És veritat, i llavors passa una etapa que ell és super sàdic, perquè entra en una etapa que li diuen la luna de miel, que don li demana perdó, que jo t'estimo molt, que no sé com t'he pogut fer això, ta-ta-ta-ta-ta. La dona es confia, baixa la guàrdia, i a partir de la luna de miel és quan venen per tots els costats, hasta inclús pots matar-la, no? Llavors, per què la dona no surt o no es dona compte? Per què no es dona compte? Perquè psicològicament està totalment anul·lada. Una dona em deia l'altre dia, Xus, el que més em dol ara mateix és que estava tan aterroritzada que jo ja m'aixecava durant el dia i l'única cosa meva era què tinc que fer per quan ell vingui no es molesti. I tenia els meus fills allà. És que ja no, era tant la por, tant el terror que vivia, que quasi ni em preocupava dels meus fills. Llavors, no jutgem a les dones que estan passant això, és perquè no és una cosa que ve d'un dia per l'altre. Tu pots tindre un noviete que ha de sortir de dos dies i te da un empujó i sí que ho pots enxergar a fer punyetes, no? Però quan tu portes una relació de temps en la gent jove, que està tot el tema que diu la Carme de l'amor romàntic i tot, lo vean com una sensació, ah, de oh, com me quiere.
Exacte, és que ho interpretes fatal, clar, exacte. Ho interpreten al revés.
Llavors, amb això es tenim que anar amb molt tacte i sobretot donar molt suport a aquesta, i mai jutjar una dona que està passant això, sinó tot el contrari, escoltar-la i donar-li suport. Escoltar-la i donar-li suport. I això és molt important si volem que tot això vagi canviant. Després les dones tampoc, per què no denuncien? Perquè no tenen els recursos suficients per fer-ho. Es queden al carrer amb els seus fills. O sigui, ell és el que maltracta, però tu ets la que tens que anar de casa amb els teus fills.
Bé, suposo que també la situació de por, d'impotència, de trobar-se com desmoguda.
Però les cases d'acollida, si tens molta sort que et donguin alguna, perquè ara cada vegada jo penso que ja no sé com acabarà aquest tema, Núria.
Home, si dèiem que els recursos hi van retallant per aquest tema.
Clar, però bueno, també tenen un temps límit, que crec que són 3 mesos, no?
Bueno, no, però de moment van donant sortida.
Bueno, van donant.
Sí. Sí.
Però que després, bueno, la dona no es passa tota la vida en una casa d'acollida.
No, està clar que després d'aquests 3-6 mesos has clar. De continuar treballant amb aquella dona, amb el seu
i donar-li recursos.
Has de... Sí, sí.
Clar, perquè si no té recursos de sortida, aquesta dona no tira endavant.
No, hi ha molts nuclis familiars monomarentals que estan ratllant el nivell de pobresa.
Exactament.
I que de fet doncs, acaben vivint de les ajudes socials que són les que hi ha, no? Ajudes d'alimentació, ajudes per a dones, bueno, per a dones amb fills, però de fet, si no hi ha un suport familiar, queda molt justet.
Clar.
N'hi ha, però molt justet. Vull dir, realment, les situacions que veiem doncs, des de serveis socials, evidentment, tenen molt de recolzament i les que tenen recolzament familiar doncs, evolucionen molt millor que les que no. Això és així. Però realment és això, vull dir, quan surten de tot un treball d'haver estat ingressades en una casa, cal continuar ajudant i treballant amb elles per la inserció laboral, de fet, amb l'ajut...
És com doncs, començar una nova vida, és a dir, una vida totalment diferent.
Sí.
Clar, tenen que començar una nova vida, però sobretot es tenen, a lo millor és una mica bèstia el que us dic, però es tenen que desprogramar, perquè ja les han programat de tal manera...
I això vol un temps.
Que elles, inclús, perquè diuen, i per què ha tornat amb ell? Perquè ell la fa culpable, ell no era, ell diu, jo no era així, tu m'has fet així. I elles agafen totes un sentiment de culpa, Núria? Perquè t'hauràs trobat en molts casos també a serveis socials. Agafen un sentiment de culpa que les culpables són elles a sobre.
Llavors, perquè, perdoneu-me, perquè no expliques el projecte vostra fundació, sí, que penso que és molt interessant i així, que està relacionat amb això, clar. I l'expliques que així...
Bueno, doncs us explico una miqueta. La fundació que jo estic treballant ara, jo fa un any que em vaig fer responsable de portar la seu a Catalunya de la Fundació Anna Vella. La Fundació Anna Vella es va crear a Sevilla per la seva fundadora, Anna Vella. Ella va estar patint 11 anys maltractament i un bon dia va veure un cartel que deia... llama al 062 i t'ajudaremos. I ella se li va encendre la bombeta, ho va deixar tot preparat, a les 4 del matí va agafar els seus fills i va fugir, no? Llavors, pues, bueno, no us explicaré tota la història que és llarga, però ella va aconseguir canviar tot el patiment que ella havia passat, perquè havia tingut un patiment brutal, perquè el maltractament va ser molt salvatge. Diu, lo voy a transformar en positivo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido de esto, voy a sacar la parte positiva. O sea, va ser com, per això és molt impactant el tema de la nostra fundació. Per què? Perquè una dona que ha patit violència masclista no és sent víctima, és sent supervivent. I diu, jo he aguditzat una sèrie d'activitats i d'habilitats que puc reflectir amb altres dones, no? Llavors, doncs, bueno, va començar a treballar aquesta idea, va recollir una dona a casa seva, aquesta dona quan se va una mica sortir va recollir altra, posa un exemple molt divertit d'una noia romana que estava embarassada i diu, és que a mi nadie me da trabajo, mujer romana embarazada, nadie me quiere, no? i ella li va dir, si ens donen el primer diner que ens donin de lo que sigui, jo t'ajudaré per aconseguir un treball, no? I bueno, li van donar un premi a Sevilla, i aquest primer diner que li va donar va muntar un càtering per dones, no? Un càtering solidari per treballar a les dones que no tenien treball i aquelles que ningú les agafava, no? I bueno, a partir d'aquí, pues, bueno, va començar a treballar a petita escala, va veure que una dona que sortia d'això i podia ajudar a altra, perquè l'altra dona és un efecte mirall, si diu aquesta dona ha sortit de la violència masclista, jo també puc sortir amb suport i ajuda. I sobretot el que treballem moltíssim és la no victimització, perquè no fa ningú bé al resta de dones que ho estan patint, no? Transmetre un missatge positiu que de la violència es pot sortir i que som dones fortes, supervivents, i que podem sortir de la violència, I llavors a partir d'aquí, pues, bueno, va crear, us ho deixo molt resumida, si no acabaria tot el dia, A partir d'aquí va crear la fundació, i bueno, la fundació porta actualment 6 per a 7 anys, i la missió nostra de la Fundació Anabella és contribuir a la construcció d'una societat en igualtat lliure de violència vers les dones, no? Llavors treballem molt a mitjançant l'empatia i una paraula molt bonica que és la sororitat. La sororitat és l'hermandat entre dones, no? Llavors no treballem des d'una postura de que jo estic per davant teu, per sobre teu, sinó d'igual a igual, no? O sea, jo sóc la teva germana i jo t'ajudo, sóc la teva amiga, sóc la teva companya. I llavors estableixen uns vincles molt diferents que no diferenciadors, que a vegades a les dones les espanten molt, no? Llavors a partir d'aquest treball amb dones vam detectar que sí, que una dona podia fer molts tallers d'empoderament o de recuperació emocional, podia fer moltes coses, però si la dona no tenia uns recursos per sortir endavant, no sortia tampoc del cercle aquest, no? Vam apostar molt per tot el que era la reinserció del treball a la dona, no solament per nivell econòmic. Segon que veig un traguet d'aigua.
Molt bé.
Sinó també per recuperar tot el que és el seu entorn social, perquè la dona quan ha passat per tot això es queda molt exclosa de tot el seu entorn social, perquè s'aïlla de les amistats, moltes vegades de la família, i bueno, era recuperar un altre cop tot això, no? I era molt difícil. En canvi, les dones, mitjançant aquest primer projecte del Catering Solidario, també vam treballar amb l'Ajuntament en temes de limpieza d'autobusos, bueno, buscàvem recursos el més ràpids possibles per a aquestes dones que tinguessin una sortida, no? I vam veure que realment la dona que començava a treballar es relacionava molt millor, començava a fer noves amistats. I es vam proposar dir, bueno, tenim que treballar amb empreses, amb la RSC, la Responsabilitat Social Corporativa, que donin suport també a nivell de treball amb aquestes dones, no? Però clar, també es plantejaven que tot el treball, el que deien les meves companyes que li sortia, eren treballs o de neteja o de cuidat, de cuidados de gent malalta, de gent gran, i clar, són treballs que no són reconeguts. O sigui, quan una dona necessita treballar, les dones treballen de lo que sigui, però clar, una dona que ha patit violència masclista, que no l'han valorat, que no l'han reconegut, que l'han minat la seva autoestima, quan va a treballar de neteja, la dona o l'home de la casa no li diu, oh Margarita, és que és perfecte, que ben neteixes, que ben ordenadet, que bé està... No és un treball reconegut. Quan cuides a la gent gran, doncs normalment, bueno, si és un abuelito maco, gràcies per cuidar-me, però són treballs molt ocults, no? Bueno, van tindre la sort, per sort tenim un poder mediàtic molt fort, mitjançant la nostra fundadora Anabella, es va conèixer mitjançant els mitjans de comunicació l'empresa Danone, va dir que volia treballar un projecte d'RSC amb nosaltres, i ara han creat l'Escola d'Empoderament de la Dona. Portem un any d'experiència amb l'escola, ens han donat moltíssim suport, hem creat un projecte molt maco que és pioner, de fet hi ha gent inclús d'Estats Units, d'Europa, que s'està interessant molt per aquest projecte, per replicar-lo, I bueno, aquest projecte, en principi, tot el que és l'escola d'empoderament de la dona passa per això, per donar-li una oportunitat laboral i per treballar tot el que és l'empoderament de la dona, perquè s'enforteixi i pugui tirar endavant. I treballem molt també tot el que és el tema d'igualtat, perquè aquests esquemes no se repeteixin ni en les pròximes relacions d'ella i que transmiti un missatge als seus fills molt diferent del que estem, del que se transmetia, no? Llavors hem tingut experiències pues, superboniques. Una dona d'Andalusia va començar a treballar el seu primer treball amb 65 anys, no havia treballat mai a la vida.
A l'edat de la jubilació, eh?
O sigui, pues, bueno, se li va donar l'oportunitat, a dia d'avui diu que és la mujer que en su vida havia sido tan feliz. Una altra, n'hi ha casos, però bueno, molt impactants i molt macos, una senyora que només que havia treballat de temes de la neteja, s'encontrava que els nens no tenien ni pels uniformes del col·legi. Llavors, pues, bueno, va entrar a treballar amb nosaltres, els seus fills la van a veure al centre de treball, i perquè han començat a treballar com promotores i assessores dels productes Danone en les grans superfícies, no? I llavors els seus fills les van a veure i li diuen: mamà, ja no eres la xica de la limpieza que ibas con coleta, ara eres la xica Danone. Clar, els seus fills se sentien orgullosos de la seva mare, de veure-la arreglada.
Això per ella és una injecció de vitamines fantàstica.
Clar, de veure-la arreglada. Bueno, aquesta dona ha fet un canvi a la seva vida, ha començat a estudiar, s'està començant a relacionar amb un munt de gent, té una il·lusió per fer coses brutal. Dones que no s'atreveixen ni a treure's el carnet de conducir. O sea, coses petites. Una altra dona, li comentava a les meves companyes quan venia, que feia 25 anys que no sortia un cap de setmana. I em diu, ara em miro les... Em diu, Xus, em miro al mirall i em torno a reconèixer la dona que vaig ser abans. Alegre, feliç. O sea, són històries que t'arriben a l'alma. Que no és l'oportunitat de donar-li un solament un treball, sinó és l'oportunitat de tornar-li la seva autoestima, del seu valor com dona, com persona, no? Uh-huh. I llavors aquesta escola està creixent moltíssim, ara ja són moltíssimes les empreses que s'estan interessant per nosaltres, per donar-li treball. Aquest any hem donat treball quasi a 100 dones en tota una època de crisi. Pues bueno, penso que és molt important. Aquestes dones, moltes han començat a crear també petites microempreses pròpies d'elles. Una tenia la carrera de psicologia a mitja acabar, està acabant la seva carrera. Bueno, hi ha històries molt boniques. Uh-huh. Llavors el que volem és que tot això sigui un actiu, que les empreses vegin aquestes dones com una, que ens vegin com un actiu per ells, perquè hem tingut el pitjor jefe del món, el pitjor jefe del món ho hem tingut a casa. Uh-huh. Llavors per molt dolent que sigui l'altre, no serà pitjor que aquest,
m'entens?
Exacte. O sigui,
sí,
que
és qüestió de
i bueno, i s'ha
escola,
demostrat,
no?
que pues, la capacitat de resistir en situacions dures, la capacitat d'observació. Pensa que la mujer maltratada constantment s'ha passat tot el temps observant a veure per on estava ell, con lo qual tenen una empatia enseguida, sobretot en treballs de relació amb el públic, brutal, no? Perquè són molt observadores, perquè s'han acostumat a això, aguanten molt. Van tindre al començament un comens, pues clar, fort, perquè no estaven acostumades. I bueno, si les veiéssiu ara, és que estan empoderadíssimes, no? Han fet una red entre elles, estan treballant molt els recursos d'apoyar-se unes a les altres. Bueno, el projecte és molt maco. I ara, pues bueno, hi ha altres empreses que s'estan interessant moltíssim en absorbir també a treballar amb dones de violència masclista i també amb risc d'exclusió social, no? I bueno, estem molt contents, està fent una projecció molt gran. Uh-huh. Tenim previst fer ara, espero que surti, que no s'agafi, però bueno, fer el primer congrés de dones supervivents de violència masclista de tota Europa.
Això és fantàstic.
I bueno, estem treballant moltíssim per això, perquè a la dona se li doni el seu lloc i que se li doni sortida. Perquè per moltes teràpies, si la dona no té uns recursos econòmics, clar, la dona no pot sortir davant. I amb això, si m'està escoltant alguna empresa, que aposti per elles, perquè són dones complidores, treballadores, amb molta força, amb moltes ganes de lluitar, de sortir adelant, al davant, i us garantitzo que és una aposta segura, empresaris i empresàries.
Home, és una mica el que dèiem, és com tornar a començar, començar de
zero.
I el que està bé és això, a veure, diverses coses, evidentment una teràpia d'ajuda, això és important, però el fet d'estar amb altres dones, a compartir experiències, i que veus que realment això també fa, no?, que els llaços siguin forts i sigui molt més fàcil sortir-se'n. I si a més doncs tens la possibilitat, lògicament, de tenir recursos propis, perquè la il·lusió segur que no falta. Clar, si tens una feina quan no has tingut potser la possibilitat mai d'accedir-hi pel que sigui, perquè doncs a casa hi havia hagut mal rotllo i que no es podia, o que pel que fos, no?, i ara poden, clar, és fantàstic, no?
És que clar, gràcies a aquesta feina una dona ha aconseguit la custòdia del seu fill. Gràcies a aquesta feina una altra dona ha pogut sortir del Raval, d'un lloc que era horrorós, anar-se a viure a l'hospitalet amb dues amigues i que li fessin un contracte de lloguer i apartar-se d'aquest món. O sigui, és que és molt important tot això, no? El donar recolz i donar mitjans a aquestes dones, perquè tenen molta valia i moltes ganes d'en sortir-se, no? A més, ara ja, pues, de les que van començar amb tot el que l'escola d'empoderament, la portem, la vam començar a gener de l'any passat, hem après moltíssim totes juntes, ha sigut una experiència molt molt maca. Bueno, aquestes dones ja em demanen, just compta amb mi per ajudar una altra dona.
Clar, és que deu ser fabulós, si tu has sortit després
de les xarxes i
clar, això és jo sempre dic, això és el milagre de nostra fundació, no? Som dones supervivents, no som víctimes, som supervivents, fora la paraula víctima. Són supervivents i de la violència se pot sortir. I amb el testimoni positiu de cada una de nosaltres podem ajudar moltíssimes dones. Treballem molt el tema de testimonis positius, sobretot en els mitjans de comunicació. De fet, ara sortim en una revista, un article que ens ha escrit en una revista, bueno, us ho dic, la revista mia.
Home, clar, digueu.
I m'ha fet molta il·lusió perquè ja està parlant dones supervivents. El terme supervivent ho va acuñar nosaltres, no? Perquè ara víctimes, no. I ara veig que en els mitjans de comunicació, a la premsa, surten supervivents, no? I ara aquestes dones ja estan acompanyant a dones a juïcis, a cuidar els nens, a buscar... Bueno, molt bé.
Això és fantàstic. Tant de bo no s'hagués d'arribar aquí, això per suposat, que és una mica el que avui hem intentat, si més no, comentar, igual que ens deia doncs això la Carme, treballant en els instituts, treballant amb la gent jove, que no s'arribi, o que cada vegada doncs es vagi disminuint tot això i que aquestes situacions doncs no es produeixin, evidentment, però mentre es produeixin, doncs com a mínim hi ha, com dèiem, aquesta sort de trobar l'associació, en aquest cas l'associació Navella, doncs que ajuda a sortir-se'n, a recuperar-se l'empoderament que dèiem tan important.
Exacte.
I que això és fabulós. Sigui com sigui, s'han de treballar en molts àmbits. No sé si la Magda vol fer una mica de recull, resum del que hem anat dient avui.
Bé, més que resum, volia agrair sobretot la presència de la Xus, que la veritat és una dona que està superocupada i ja ha dedicat una estona del seu temps doncs, a nosaltres, estar aquí amb nosaltres i explicar aquesta experiència que realment és molt interessant, molt important i molt necessària. La presència de les tècniques de l'Ajuntament, de la Núria i de la Carme. Gràcies a tu per haver-nos convidat. I m'agradaria, per acabar una mica aquesta, no sé com dir-ho, aquesta experiència d'avui, no?, una mica, doncs puguem donar una mica un missatge una mica optimista, no? Com ha dit la Xus, les polítiques cada vegada, o sigui, actualment ens estan ajudant molt poc. La reforma laboral, encara també hi ha hagut retallades i també cap a les dones doncs hem tornat una mica enrere, però bueno, jo vull donar aquest missatge doncs això, no?, a nivell individual per cada dona catalana, no?, per cada dona d'aquí del poble, per cada dona que coneguem, doncs això, que hem de treballar la desigualtat encara a nivell individual i a nivell institucional també, o sigui, tots hem de treballar, hem de fer polítiques, està clar. I bueno, precisament ho hem de fer perquè primer que tenim el dret, o sigui, en la Declaració Universal dels Drets Humans està contemplat i en el marc legislatiu europeu, espanyol i català encara hi és, no? Després, perquè les estadístiques encara parlen de desigualtat, o sigui, han sortit aquí estadístiques encara parlen de desigualtat, perquè persisteixen els estereotips que discriminen les dones encara,
perquè encara hem d'enderrocar les barreres que discriminen les dones, el sostre de vidre, el terra enganxós, que això potser un altre dia explicaríem aquests conceptes, no? Que són coneguts per totes nosaltres, i que segurament la Xus també ens acompanyarà una altra vegada.
Quan vulgueu, estic encantada.
Sí, cinquè, perquè hem d'aconseguir la conciliació laboral i personal, doncs de manera que ens vagi bé a les dones, i bé, perquè hem de seguir treballant per la igualtat, perquè la igualtat és possible, i jo hi crec fermament.
I és el lògic, no?, una mica el que dèiem.
Exacte.
El que passa que, bé, els patrons que ens venen donats, que no sé qui se li va acudir la idea, doncs va fer això del patriarcat, i mira, i això ho anem arrossegant.
Jo vull dir una coseta, jo penso que els homes, si realment n'hi ha molts homes conscienciats i que treballen molt per la igualtat, o sigui, jo no vull fer aquí un discurs totalment exclusió dels homes ni molt menys, hi ha associacions d'homes que estan treballant moltíssim. De fet, la igualtat no es pot construir solament les dones, tenim que treballar també conjuntament homes i dones, que és molt important, però en el moment que aquells homes que no s'han donat compte el que és viure en igualtat se donessin, és que serien més feliços. Ells porten una càrrega sobre també molt, molt forta de tot el tema patriarcal, a un home no se li permet plorar, a un home no se li permet un munt de coses. Llavors, si ells entressin en tot el que és el tema de la igualtat, és que serien feliços tots, nosaltres i ells, no és solament les dones, és que ells serien molt més feliços.
De fet, Xus, tu tens experiència d'homes empresaris i com us han rebut a l'associació.
Sí, no, totalment. Ha sigut impressionant, o sigui, homes que en tot un congrés d'empresaris de l'ECOC, aplaudint, emocionats, en tot un congrés de la Danone, que són empreses multinacionals i que estan acostumades a treballar molt durament i per objectiu, que sentessin un discurs com el de la Navella i veure la emoció que tenia tothom, les ganes d'implicar-se, els homes conscienciats moltíssim, com han canviat a través d'aquest discurs, d'aquestes paraules, el seu enteniment de lo que són les relacions. Hem tingut també experiències amb homes molt boniques, no? I això s'està molt bé, no? Però també vull transmetre un missatge als homes que no tinguin tanta por. No tinguin tanta por pel tema de la igualtat, perquè és que serem molt feliços tant ells com nosaltres, no?
Les tenen al llistó.
Tots plegats, tots plegats.
Socialment
encara ens estimarem més, encara ens estimarem més.
I tindrem més qualitat de vida i compaixent. Se té que conciliar, todavía té que treballar-se molt la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, que és una de les dificultats que hi ha.
És una de les grans dificultats.
Exactament, per conciliar tot aquest tema. O sigui, n'hi ha molt treball a fer, no? Però penso que si a poquet, també a mi m'agrada molt especialment vindre a fer programes amb emissores com la vostra i tot això, vindre molt als pobles, perquè jo penso que el treball és molt més bonic, perquè com us coneixeu, esteu en un entorn més petit, es pot crear molt bé, no? I veus millor, clar, quan estàs en capital i tot, és tot tan dificultós per arribar aquí, per arribar allà, no? I llavors penso que sembrar, com aquí a Premià, Semilletes, amb tot això, és bonic, i per això m'agrada molt vindre a les ràdios més locals, perquè penso que arriba molt
més proper,
exactament, no? Però que jo les animo molt als homes, que ja veureu que feliços sereu, si canvieu el xip,
És qüestió de provar-ho, ni més ni menys, s'ha de fer, està clar. Molt bé, doncs hem intentat avui donar una visió de com està el tema. Ho hem fet a través de xifres, a través d'opinions, a través d'experiències, que la Xus doncs ens explicava la seva experiència amb aquestes persones, aquestes dones doncs, que han viscut episodis de maltractaments, evidentment. Però bé, el missatge que ens has deixat és molt positiu, la qual cosa també, el que dèiem, optimisme. Això és important. La Carme Cristóbal, que ens ha donat dades de la gent més jove. Gràcies, Carme. A la Núria Riera, que també ens ha portat informació del que ella veu, del que ella coneix i del que ella tracta. La Xus, com dèiem, també, que des de l'associació Navella doncs, ens ha explicat la tasca, importantíssima tasca que fan, aquest projecte tan interessant que avui hem pogut conèixer, i la regidora, la Magda Julià, doncs, que també una mica ha intentat plantejar el tema i buscar la millor manera doncs, de portar-lo avui aquí a la ràdio. Moltíssimes gràcies a totes,
gràcies,
que vagi molt bé, i ens retrobarem ben aviat, espero que
gràcies
sí.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.
Aquest és l'únic dial que et posa ritmes trepidants. Premià de Dalt Ràdio.